Els més avispats, suposo, ja es deuen pensar que, de què parlarem avui a Ritme Sant Cugatenc. Serà del concert de Sant Jordi, ja tradicional, ofert per l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. I per parlar d'aquest concert, què millor que parlar-ho amb el director de l'orquestra, el senyor Josep Ferrer. Molt bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
I un convidat molt especial, després en parlarem, d'aquest concert, el Gerard Claret. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, el nexe d'aquest concert seràs Josep Ferrer. Ens pots explicar què veurem al Teatre Auditori al concert de Sant Jordi, evidentment el 23 d'abril?
Mira, per Sant Jordi ens agrada fer que la música catalana sigui la protagonista, i en aquest cas hem agafat música catalana en tres vessants diferents. En primer lloc, una estrena important d'un compositor català com és Salvador Brotons, i que fem per primera vegada a Catalunya aquest concert per violí i orquestra, amb el qual tenim l'honor i el goig de comptar amb en Gerard Claret com a solista. Després tenim una altra part de música catalana, que és la música d'arrel tradicional, que és música simfònica basada en la cançó popular, on es pot reconèixer perfectament les diferents cançons i que al públic agradarà moltíssim. I per acabar tenim un altre façant, que és música universal traduïda al català, en aquest cas una obra de Benjamin Britten, que és un dels grandíssims compositors del segle XX i que interpretaran, cantaran el cor infantil juvenil Sant Cugat, dirigit per l'Elisenda Carrasco i l'Oriol Castanyer, i el cor de la Universitat de la Universitat de Biologia, dirigida pel Raimon Romaní.
Ara en parlarem de la selecció d'aquest repertori, d'aquest programa, però parlem dels protagonistes, dels col·laboradors, que també seran protagonistes damunt de l'escenari. Comencem per, evidentment, Gerard Claret. Com sorgeix aquesta col·laboració? Ja havies tocat en alguna ocasió amb l'orquestra?
Ara en parlàvem amb el Josep ja fa uns quants anys. Si no anem malament, va ser el 94, o sigui que estem parlant
15
de
anys?
Fa 15 anys.
15 anys?
Sí, que vaig fer el concert de Mozart en sol major, el concert número 3. I aquesta vegada, quan el Josep em va proposar de col·laborar amb el concert de Sant Jordi, la qual cosa em va fer molta il·lusió, de seguida vaig pensar en fer aquest concert de Brotons, perquè aquest concert de Brotons per mi té una història especial, perquè jo l'havia de fer a Itàlia deu fer uns 4 anys, i quan ja el teníem a punt, allò 15 dies abans del concert, doncs els italians van canviar de parell i vaig haver de fer un altre concert, no? I em va quedar les ganes aquestes de fer el concert, perquè francament penso molt sincerament que és un gran concert per violí, és un concert que pot estar en el repertori de qualsevol solista. Realment és un concert que es pot comparar amb d'altres grans concerts de violí.
I és una estrena a Catalunya.
Sí, que jo sàpiga que aquest concert es va tocar a León, amb l'orquestra de la comunitat, però aquí a Catalunya que no em consta que s'hagi tocat. Per tant, com a intèrpret sempre és un plaer i un gran honor poder estrenar una obra aquí.
I això no és un hàndicap de cara als possibles espectadors? El fet d'innovar d'aquesta forma?
Sempre és més arriscat fer una estrena que fer una obra de repertori conegut. A més, amb una obra de repertori clàssic, diguem-ne, el públic sap el que va escoltar, i normalment les coses més conegudes sembla aparentment que tinguin més èxit. Però hi ha molts tipus de públic, és a dir, hi ha el públic que ja coneix l'orquestra, que aleshores està una mica enjudit amb el que és la música simfònica, i em sembla que aquest públic agraeix moltíssim les innovacions, el donar recolzament als compositors actuals, i més en un cas com aquest, que és una obra fantàstica.
Ja. A mi aquest tema sempre em fa molta ràbia, perquè trobo que el públic musical és un públic en general com massa conservador, no? Perquè a mi m'avorririen escoltar sempre el mateix, o menjar sempre el mateix, o vestir-me sempre igual, o estar sempre amb la mateixa gent, no? Llavors jo crec que la gent està bé que tinguin curiositat per descobrir coses noves, no? I evidentment es tracta de presentar coses de qualitat, però això és, ja se sap, no passa només aquí, passa tot arreu, eh? La oïda és un òrgan conservador que li agrada escoltar el que està acostumat, no? Però bueno, jo crec que els programadors amb això està bé, que programin justament coses que consideren de qualitat i que són coses noves, i que estic segur que aquest concert serà molt apreciat pel públic. Estic convençut.
Ara em ve al cap, és una problemàtica pels nous compositors el fet de poder programar-se, de poder programar la seva música?
Sí, perquè moltes vegades et trobes amb el... que això també passa només amb la música, amb teatre és impensable fer una producció i que això només es faci una vegada, no? No és possible, no? I en música moltes vegades després de l'esforç d'escriure una obra per orquestra, al compositor se li fa l'estrena i després allò queda en un calaix i no se'n torna a parlar quasi bé mai més, no? I això és, realment és llàstima, tot l'esforç que això costa. Un cop més és això, és aquesta història que es mossega la cua, de que els programadors no s'atreveixen a programar coses noves, el públic no s'arrisca a sentir coses noves, i parlo també d'intèrprets nous, no? A vegades, no sé, jo sóc programador també perquè sóc director del Festival Narciso Yepes d'Andorra, no? I moltes vegades m'he trobat que m'he arriscat a programar coses amb intèrprets poc coneguts, ha sigut un concert extraordinari, que la gent que han vingut han viscut un moment excepcional, i d'altres que te'ls trobes l'endemà i et diuen: oi, m'han dit que va ser tan maco. Sí, doncs per què no venies, no? T'ho has deixat perdre. I al revés, d'altres vegades programes coses amb grans noms i un repertori conegut i és un fiasco, és que no és una garantia absoluta.
Mai se sap.
No.
Jo crec que és un problema també de coneixement, és a dir, que normalment la gent té una mica de por al desconegut, i com que l'oferta és molt gran de qüestions artístiques, d'espectacles, doncs clar, la gent vol assegurar la jugada. O sigui, la gent no es vol arriscar anar a un lloc amb una obra que no coneix, o amb un intèrpret que no coneix, no? I llavors, per això el que deia el Gerard, de que quan la gent està a l'espectacle s'ho passa molt bé, però al moment de decidir si vas a un espectacle o un altre, moltes vegades compta més la certesa de saber qui actua i de saber quina obra es tocarà que no pas l'experimentació, no? Jo crec que el camí està en introduir d'una manera dosificada, és a dir, amb la combinació. És a dir, jo crec que fer per un costat el concert tradicional i per un altre costat un concert només d'obra contemporània, d'obra de compositors novells, que a vegades es fa...
Esclar, no fer guetos, diguem.
Exacte, llavors no funciona. Jo crec que és millor això, no? Fer un concert, per exemple, aquest concert que fem nosaltres de Sant Jordi, hi ha una gran estrena, una obra del segle XXI, una obra agosarada, una obra interessantíssima, una obra per violí i orquestra, una estrena a Catalunya, però també hi ha, doncs, obres, podríem dir, més clàssiques, com Britten, com La Mot de Grignon, com El Béniz, que per ser és el centenari de la mort de l'El Béniz, i tot això fa que el conjunt funcioni i que la gent s'ho passi bé.
Ara parlarem més profundament del repertori, però abans ens quedem amb el Gerard, amb un currículum espectacular. Jo no sé per on començar, per exemple, concertino director de l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, i ben intensos. Tens aquestes dues vessants, es poden compaginar bé? Ser concertina, director i solista?
Home, a mi sempre...
És difícil, suposo, no?
No, sempre, a veure, la meva activitat principal en aquests moments és... perdona. com a director concertino de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, i també com a director artístic de l'orquestra, no? I a mi sempre m'ha agradat molt treballar en equip, i la meva faceta de solista existeix, però no és la part més important de la meva activitat. No m'agrada viatjar sol.
No em vejo gaire
la vida de segons quins solistes, no? I sempre m'agrada això, m'agrada el treball en equip, m'agrada compartir el moment interessant, perquè el públic quan va al concert disfruta del que passa en aquell moment a l'escenari, però nosaltres també disfrutem de tot el que hi ha abans, que és primer la preparació individual, que com a director o com a intèrpret has de fer de l'obra aquella que tens al davant, no? El repte aquell de preparar aquella obra i de ficar-t'hi i de treballar-la, no? I després el treball en equip de començar a posar les peces al seu lloc, no? I que l'orquestra funcioni, que el solista amb l'orquestra funcioni, tot això, no? I això és un gran plaer, aquest treball també és un gran plaer, no? Això que deies, el solista moltes vegades que li passa que no és el cas aquesta vegada, per sort, i això ho agraeixo moltíssim al Josep i a l'orquestra, no? Que arribes, tens un assaig i mig amb l'orquestra, toques i després et deixen sol a l'hotel i apa, que t'arreglaràs, no? Moltes vegades aquesta és la vida del solista, eh? Llavors no és una part de treball que a mi em satisfà molt.
En aquest cas, com et tenen a prop, no?
O sigui, esclar, hi ha bona disposició per part de l'orquestra i per part meva també, i bueno, pues, treballem d'una manera raonable.
Jo vull agrair aquí públicament també de que normalment el solista doncs arriba quan ja està tot a punt i quan l'orquestra està ja, diguem-ne, en perfectes condicions de revista per fer el muntatge final, no? I en aquest cas, doncs, amb el Gerard, amb la seva bona disposició, doncs, i donada la proximitat i la seva actitud sempre, sempre positiva, doncs han pogut fer el treball doncs conjuntament i han pogut descobrir la música doncs bastant abans de l'última setmana, amb el sentit de que els músics també ha sigut molt interessant el treball que s'ha fet amb ell, i perquè per això, pel repte que suposava també el interpretar una obra amb que no tenim referències, és a dir, amb que no hi ha gravacions o que tenim una mica nosaltres fent la nostra interpretació. En aquest sentit, doncs el poder fer un treball conjuntament doncs ha sigut molt interessant i crec que el resultat serà molt bo.
Un concert que es preveu màgic pel dia de Sant Jordi, com no podia ser d'una altra manera, i després una obra de, com deies, Josep, d'Isaac Albéniz, Catalonia.
Sí, mira, aquest any, jo crec que des de l'aniversari de Mozart, es va posar de moda celebrar els aniversaris, perquè abans, jo me'n recordo, abans del 92, als anys 80, ningú pensava en aniversaris. Avui en dia el programa sempre pensa l'any que ve a qui toca, no? Perquè no sembli que estàs fora de la ona, no? I aquest any doncs tocava l'Albéniz, perquè va morir el 1909, un compositor interessantíssim amb el que es coneix molta obra de piano i tal, però que també té moltes coses d'orquestra i curiosament té òperes molt interessants que molt poc conegudes. I bé, és un compositor superinteressant, en una època amb moltes especulacions musicals, i la seva obra Catalonia és molt interessant i molt curiosa també, perquè bé, comença amb unes harmonies, amb escales de tons i coses completament modernes avui en dia, i això està fet fa més de 100 anys, i molt interessant, molt difícil també, per cert, però vaja, ens ha interessat moltíssim. També és una obra molt poc coneguda, fins al punt de que no es troba cap tipus de gravació enlloc d'això, i estem contents d'haver programat aquestes obres. Crec que és un concert que compleix la doble vessant de que interessarà al públic per la seva proximitat, però també interessa als músics pel repte que suposa tant el concert de protons com aquest tipus d'obres, com Catalonia i com el que fem després.
Us heu posat el llistó alt?
Sí, sí, jo crec que, curiosament, amb els músics passa una cosa una mica diferent de la resta d'empreses que fan a la societat. I és a dir, a vegades una cosa que no suposa un repte tampoc suposa l'interès, no?, diguem, de la gent. I el músic, com a músic, doncs, té ganes d'assolir nous objectius, i en aquest sentit doncs, fer una cosa que representi un repte, que sigui difícil, que sigui descobrir realment una obra que ells no coneixen, doncs el músic d'orquestra doncs ho agraeix i li interessa molt.
També trobem el programa Joan Lamote de Grignon, també bastant desconegut.
Sí, és el problema dels compositors catalans, diguem-ne, del segle XX, no? Que els que els va tocar viure el franquisme, a més, tenien dos problemes: una, ser compositors, i l'altra, ser catalans, no? I clar, llavors no tenien cap tipus de projecció. Hi ha moltíssima obra, perquè la cultura catalana, la part musical, ha sigut molt important, i hi ha moltíssimes obres que tenen una greu problemàtica, que és que ni tan sols han sigut editades, és a dir, que no es poden anar a la botiga i comprar-les o a l'editorial, sinó que s'han de descobrir mitjançant, doncs, bé, és un problema important, perquè ens sembla que falta aquest reconeixement i aquesta promoció, que malgrat tot s'està fent, cadascú des del seu àmbit està fent moltes coses, però jo crec que encara faltaria més, i nosaltres modestament, com segur que fa el Gerard amb el seu àmbit, doncs nosaltres també volem posar la nostra gra de sorra, i sempre que podem programem compositors catalans.
Alguna de les obres del repertori per aquest 23 d'abril requereix la incorporació d'alguna instrumentació diferent o addicional?
No, a veure, la formació d'orquestra és una formació que precisament d'orquestra sinfònica és una formació molt generosa, que precisament doncs incorpora els diferents tipus d'instruments: corda, vent, fusta, vent, metall, percussió, i per tant és una mica al màxim, no? Inclús amb aquesta formació també incorporem l'arpa, que a vegades en segons quins programes no hi ha paper d'arpa, però aquesta vegada sí, i per tant és una formació que ho permet fer quasi tot, no? Vull dir, tenim la gran formació orquestra, tenim el concert amb solista i tenim també al final un concert amb veu, amb cors.
Tenim el Cor Infantil i Juvenil Sant Cugat, que déu-n'hi-do, últimament no paren. Demà mateix presenten el nou àlbum, un nou recopilatori de temes, i últimament no paren. Aquesta incorporació, parlem, ja que no tenim aquí amb nosaltres a l'Hisenda Carrasco, que és la seva directora, no ha pogut estar amb nosaltres, està de viatge. Parlem d'aquesta incorporació.
Mira, nosaltres tenim el goig d'haver treballat aquest any amb els dos. Jo m'arrisco a dir que són els dos millors cors infantils juvenils de Catalunya. Per el mes de febrer vam treballar amb el Cor Vivaldi, dirigit per Òscar Boada, que té un gran reconeixement i un gran prestigi, i ara amb el cor infantil juvenil, que té un gran prestigi també. Moltes vegades la proximitat fa que no valorem les coses que tenim, i possiblement no ens hem donat compte de que aquest cor és realment un cor de moltíssim nivell i que porta el nom de Sant Cugat amb molt d'orgull. Vull dir, és un cor realment bo, i nosaltres aquesta vegada, perquè és un cor de veus blanques, el Cor Infantil Sant Cugat, això vol dir de veus, podríem dir sopranos i contralts, per entendre's, i nosaltres necessitàvem per l'obra aquesta alguna part d'homes també. Llavors per això vam demanar la col·laboració d'un altre cor molt jove, perquè és de la universitat, que és el cor de la Universitat de Biologia. Llavors entre els dos fan un cor fantàstic, un cor fresc, un cor de gent jove que va des dels 14 fins als 20 anys, i que em sembla que serà molt interessant i molt energètic, diguem-ne, veure aquesta part final del concert.
Interpretaran a Benjamin Britten, una obra també traduïda al català?
És una obra que nosaltres mateixos vàrem encarregar una traducció al català, perquè és una obra... A veure, Britten és un compositor... Jo crec que... penso que d'aquí uns anys un dels compositors que quedaran dels moltíssims que han hagut del segle XX serà el Benjamin Britten, per la seva obra i per la seva, diguem-ne, pel seu altíssim nivell i per les seves descobertes i per tot, no? I ens agrada molt el Benjamin Britten, és un llenguatge super interessant per l'orquestra, i aquesta obra ja la va escriure per gent jove, precisament va escriure, està dedicada a cors joves i orquestres joves, i bé, té unes qüestions rítmiques molt interessants i té un text també molt agradable, parlant de la joventut, de l'amor, i bé, és una cosa molt fresca, molt positiva, molt, molt il·lusionant, i em sembla que és un bon final del concert.
Doncs un concert molt interessant. Per què ha de venir la gent? Per descobrir peces noves, innovació?
Jo crec que tenim la sort de que l'Orquestra de Sant Cugat, quan programa, té un públic molt, molt fidel, no? I diguem, per una part, vol dir que hi ha un públic que fa confiança a la programació de l'orquestra. Això jo crec que és important, que una orquestra pugui tenir uns concerts on fidelitza un públic. I després, com deia, també això per descobrir, ah, mira, el que programen sempre és interessant, aquesta vegada programen una obra que no coneixem, segur que té una faceta que ens pot interessar. Evidentment, no demana pas que li agradi a tothom, sempre amb això sobre gustos és molt difícil de determinar, i hi haurà gent que li agradarà més que d'altres, però és un concert, el concert de violí és una peça molt lírica, és una peça que no ha de, diguem, des d'aquest punt de vista no ha de espantar a ningú. Està molt ben escrita pel violí, està molt ben orquestrada. És una obra que originalment està escrita per violí i piano, una sonata, i que el mateix Protons després de la part de piano en treu tota la part d'orquestra. I insisteixo, és una obra molt ben escrita pel violí, difícil però que és molt agradable de tocar. Jo l'he disfrutat moltíssim i espero poder transmetre això des de l'escenari.
Quanta feina hi ha al darrere, Josep? Home, perquè la gent es pugui fer una idea.
Mira, hi ha molta feina perquè hi ha moltes persones implicades, no? Aleshores, jo diria que seguint una lògica matemàtica no tindria raó de ser fer un concert, perquè si estàs moltes setmanes amb 50 o 60 persones, en aquest cas 50 o 60 persones de l'orquestra, que som 55, me sembla, més el cor, més, bueno, el solista pel seu costat, tot això fa una quantitat d'hores grandíssima. Tot això per què? Per un concert que dura dues hores, no? Jo el que diria és que el concert dura dues hores, però el record del concert pot durar molt de temps, i val la pena fer-lo.
M'intento posar la teva pell, i l'únic que puc sentir és molta responsabilitat, molt de pes, no?
Bé, bueno, amb la meva pell sí, aparentment sí, però el que deia abans el Gerard, de que és una responsabilitat compartida, vull dir, tot el que ha dit ell al començament sobre el treball en equip jo ho comparteixo plenament i realment és molt agradable i dona molta seguretat doncs, sortir a un escenari amb persones que tu admires, que tu tens confiança i que són grans professionals. Tot això fa que no el sentit de responsabilitat hi sigui, perquè sempre has de ser exigent en tu mateix, però que hagis absolutament confiat en el resultat.
En aquest sentit, quan vas en solitari, al principi no tens aquesta pressió, no?, com a director concertí, no?
Bueno, són pressions diferents, eh? Vull dir, quan vas de solista és una pressió que t'incumbeix estrictament a tu, tot i que després quan toques amb orquestra, evidentment, també hi ha d'altres elements que entren aquí, no? Quan vas de director és una mica el coaching, no? Llavors és la teva responsabilitat, però també depèn del paper que finalment fagin els altres. Són dues coses molt diferents. Però jo crec que el que jo intento, en tot cas, és que el disfrutar amb el que fas, diguem, hi ha el contrapès aquest sobre la responsabilitat que la tens. Però és que la gent que no saben el que és sortir en un escenari, és que trepitjar un escenari i posar-te allà davant i saps que només no hi ha rectificació possible, per tant, acceptes el que sortirà, ho has d'acceptar, i acceptes el bo i el dolent, que això també per la vida t'ajuda molt, no?, acceptar la teva part bona, la teva part no tan bona, no?, i acceptar-te amb els errors que puguis tenir
això
en aquell
davant
moment,
del públic.
Que ells són, sí, davant del
no
públic,
estàs a soles.
No estàs allà amb pilotes, estàs allà davant del públic, i és així, i no tens ocasió de rectificar, però bueno, té la seva part bona. Si la part de disfrutar això no pot ser més gran que la pressió, no ho podries aguantar. Per tant, és això. És la feina que t'agrada, surts allà a disfrutar i és allò que diuen els anglesos, és performing. Allà et deixes anar i hi ha un treball que està fet, fas. Deixes de pensar i fas.
I et deixes portar per la música. I això és el que recomanem aquest dijous 23 d'abril, dia Sant Jordi, a partir de les 9 al Teatre Auditori, concert tradicional, concert de Sant Jordi. Moltes gràcies per venir a explicar-nos aquest concert, Josep Ferrer, director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i Gerard Claret en aquesta ocasió com a solista al violí. Moltes gràcies per venir a Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.
Ens quedem amb la coral de nens infantil i juvenil de Sant Cugat.